Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I seran residents, podran tornar a reviure el que havien viscut en un passat i podran viure Big Ben amb la seva essència, sobretot durant aquestes quatre sessions que són Remember.
Obriran totes les sales i la música serà dels anys 80, 90 i 2000, així com techno i èxits del pop espanyol.
I la nostàlgia i el col·leccionisme tornen a disparar les vendes de cintes de caset. Sí, sí, casets. Aquell format que semblava enterrat i cosa del passat està revivint. I ja només als Estats Units l'any passat se'n van vendre 436.000. El top 5 el monopolitzen les edicions en aquest format de les bandes sonores de les tres pel·lícules de Guardianes de la Galàxia, de les quals se n'han despatxat gairebé 50.000 unitats. I també n'hi ha dos dels discos regravats d'aquí, de Taylor Swift, i dels quals han venut gairebé 30.000 còpies. És a dir, ja va arribar fa un temps el vinil i als Estats Units ja comença a treure al cap un altre vintage. Els casets. És cert que tenim una novetat pel que fa en pantalles. Amazon Prime Video prepara un documental sobre el comiat de Roger Federer de les pistes. Se centrarà en els 12 últims dies de carrera del tenista suís, sens dubte un dels més grans de la història de l'esport. El documental el dirigirà Asif Kapadia, que ja va guanyar un Oscar i un BAFTA pel documental Amy sobre la figura d'Amy Winehouse. Els esports en Repsol. El Girona veu com el Real Madrid s'escapa a la lluita pel títol de Lliga. Entre l'un i l'altre ja hi ha 6 punts de diferència després que ahir els de Mitchell perdessin 3-2 contra l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde a Sant Mamés. El Girona tenia 3 partits complicadíssims aquest febrer i no n'ha guanyat cap. Va empatar contra la Real Societat a Montilivi i ha perdut el Bernabéu i a Sant Mamés. Això sí, el Girona continua segon amb les opcions intactes d'acabar en Champions. Té 2 punts més que el Barça, 5 més que l'Atlètic de Madrid i 7 més que l'Atlètic de Bilbao, que és el primer equip situat fora de les places que donen accés a la màxima competició europea. El Girona va dur al límit un dels millors equips de la temporada, però va pagar molt cars 3 errors molt greus en defensa. El primer, tot just començar, Aleix García va equivocar-se en una passada a camp propi, Berenguer va fer l'1-0, l'Atlètic de Bilbao podria haver fet algun altre gol abans del descans, però va deixar viu el Girona, que va empatar a la represa amb un gol de Sigankov. Ara bé, 2 regals més pràcticament consecutius van propiciar el 2-1 i el 3-1. Semblava tot dat i beneït, però el Girona va retallar distàncies amb un gol de l'ex blaugrana Eric García i va tenir 3 opcions clares per empatar, però entre Unai Simón i Vivian ho van evitar. Enviat especial de RAC1 Bilbao, Miquel Agut.
El calendari s'ha endurit i el Girona ho ha acusat, un punt dels últims 9. Tot i això, la plaça Champions encara és a la butxaca. En l'adversitat, Mitchell va ser més militant de l'equip que mai. Es va destapar i diu que està convençut que la temporada que ve la pilota estelada lluirà al mig del camp de Montilivi.
Sí, Miquel, me va venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima. Pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions.
En la mateixa línia es va expressar Eric García en declaracions a RAC1 a la zona mixta de Sant Mamés.
Hem de saber molt bé d'on venim, de tota la història que té aquest club, amb la gent en la que estem competint, que tenen l'obligació sí o sí d'estar a Champions. Crec que hem de seguir fent el que estem fent.
El Girona intentarà tornar a la victòria dilluns que ve. Rebrà el Rayo Vallecano a casa en un partit especial per Mitchell, que, per cert, ja ha superat els 2 partits de sanció i podrà tornar a seure's a la banqueta.
D'aquesta derrota del Girona a Sant Mamés, escoltem el comentari que signa el director i presentador del Super Esports de RAC1, Xavi Puig.
13 jornades i un repte, 13 partits i una fita històrica per assolir, 13 jornades i un objectiu impensable a principi de temporada, 13 partits, 7 punts d'avantatge sobre el 5è i una paraula al cap, Champions. El líder de l'equip ho va verbalitzar ahir després de perdre a Sant Mamés. Mitchell, perquè aquest equip té un líder indiscutible, ja ha escrit Champions a la pissarra del vestidor i al cap dels jugadors. Una pressió, però alhora un reconeixement a la feina feta pels jugadors fins ara a la Lliga i un dret a lluitar per jugar l'any que ve la Lliga de Campions, que se l'han guanyat amb el seu futbol i els resultats aconseguits. El líder de l'equip, silenciat per Gil Manzano 2 partits, allunyat del terreny de joc i els jugadors, tornarà dilluns que ve a seure's, poc, a la banqueta. I encara que sembli que no pugui ser, els jugadors, per pesat que sigui, l'han trobat a faltar i molt en els 2 últims partits. A tot això, el Girona va acabar el partit tancant l'Atlètic de Bilbao a la seva àrea i creant 3 ocasions clares de gol que haurien pogut significar l'empat. Com deia la cançó, follow the leader, que us portarà a la Champions. D'aquí 13 setmanes s'acaba el ball.
A Itàlia, els Nàpols estrena nou entrenador demà contra el Barça a l'anada dels vuitens de final de la Champions. L'equip napolità no aixeca cap des de fa mesos, és novè a la Lega i ahir el seu president, Aurelio Di Laurentiis, va decidir clavar un cop de timó, va fer fora Walter Mazzarri i fitxa Francesco Calzona, l'actual seleccionador d'Eslovàquia. Di Laurentiis sap que corre un risc, però creu que era el millor pel club.
Hem de donar la benvinguda a Calzona i ajudar-lo en tot, perquè serà molt difícil preparar en només 24 hores un partit tan difícil contra un equip tan important com el Barça. Tots diuen, tranquils, que no és el Barça de fa un temps. Té grans jugadors i no deixa de ser el Barça.
És el tercer entrenador del Nàpols aquesta temporada, després de Rudi García i el mateix Marazzi. Mentrestant, el Barça, Joao Félix podria ser la novetat a la convocatòria. El portuguès es va fer un esquins fa 20 dies i estava pràcticament descartat, però ha escurçat terminis i ahir ja va entrenar amb el grup. Avui a les 9 i en directe a RAC1, dos partits més dels vuitens de final. Inter de Milà, Atlètic de Madrid, partidàs, i PSV, Borussia Dortmund. Per cert, si aquests dies us acosteu al Museu del Barça i veureu la vuitena pilota d'or de Leo Messi, la que va aconseguir fa només uns mesos. L'argentí ja no era jugador del Barça, però l'ha cedit al Barça perquè la posi al costat de les altres set. I a Madrid avui la premsa esportiva ja dona per fet el fitxatge de Kylian Mbappé pel Real Madrid. D'una banda, el Marc assegura que l'acord amb Florentino Pérez ja està tancat i firmat, mentre que l'As és una mica més prudent i diu que està emparaulat. I a Anglaterra, avui el Manchester City es posa el dia a la Lliga, els de Pep Guardiola reben el Brentford a 8:45 del vespre, en el partit ajornat per la disputa del Mundial de Clubs, que va guanyar. Si el Manchester City guanya, es posarà a només un punt del Liverpool. I en tennis, no hi ha manera, Paula Badosa es va tornar a retirar d'un torneig, el de Dubai, pels problemes a l'esquena que arrossega des de fa mesos. El tempordanès, a més, havia perdut el primer set per 6 jocs a 4.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el trànsit.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial, Jeep a Granollers, t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí, Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia, accident complicat a la C58 al tram de Sant Quirze en sentit sud que talla un carril i fa acumular 6 quilòmetres de congestió ara des de Terrassa. També continua molt lenta avui la Ronda de Dalt des de primera hora, encara amb 11 quilòmetres en sentit Llobregat des del Nus de la Trinitat fins passada la Diagonal de Barcelona, en part també per una incidència al tram de Cornellà en sentit nord que provoca un efecte tafaner pels vehicles que van de sortida. En general, moltes cues avui a la xarxa viària, també els trams habituals de la P7 pel Vallès en els dos sentits a Santa Perpètua i pel Llobregat a la B23 amb 5 quilòmetres des de Molins de Rei cap a Barcelona, així com a l'entrada des d'Esplugues. I a banda dels problemes a la B20, a la litoral continua també la congestió des de Sant Adrià fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
De quins moments... Res, deixeu-me 30 segons i els apunts a l'apunt final i ens anem directament ja cap a la tertúlia.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Avui fa 16 anys que Renfe va iniciar la connexió entre Barcelona i Madrid amb els seus trens AVE. Durant aquest temps, més de 140 milions de persones han viatjat en els trens d'alta velocitat de la companyia. I com que ningú no et dona més, Renfe continua oferint la màxima cobertura de serveis i destinacions amb la més àmplia varietat de preu i compromís de puntualitat.
Renfe, el teu tren.
I acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de calés.
Milions d'euros!
Molt bé! Molt...
No, la suma no és tan elevada, però sí que un zoo de Nebraska ha hagut de demanar als visitants que deixin de llançar monedes als espais d'aigua després de treure 70 monedes de l'estómac d'un caiman.
Escolti, però jo venia sense res, eh? I ara tinc 30 euros, eh?
L'animal havia passat una revisió rutinària, però una de les proves va detectar objectes estranys a l'estómac de l'animal. En total, li van extreure 7 dòlars en monedes.
No, 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 no
Els veterinaris ho van relacionar immediatament amb el costum d'alguns visitants de llançar monedes a l'aigua. I per això han demanat a través de les xarxes que deixin de fer-ho perquè no tindran més sort i, a més, pot ser molt perjudicial per tots els animals.
És gravíssim!
Veia les monedes i se li feien les dents llargues i el caiman també.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Cuideu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Toni Aire, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, mestre.
Hola, senyor López Alegre, què tal? Bon dia.
Aquí, la meravella.
Bon dia. Bon dia, Ot Bou.
Bon dia i bona hora.
Hola, Lola García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i també Mònica Hernández. Què tal, Mònica?
Hola, Jordi Basté.
Bon dia. I saludem don Anton Losada. Don Anton, bons dies.
Don Jordi, bons dies. Por fin es martes otra vez. Por fin.
Et saluden...
Bons dies, don Anton.
Estos tus amigos de la ràdio, que cantava Diango.
Hombre.
Toni Aire, Joan López Alegre, Lola García, et saluden efusivamente.
Añorado. Es que nos echabas de menos, ¿eh?
¿Qué tal, don Anton? ¿Cómo está usted?
No lo sabes bien, Joan.
Claro, y encima no nos vienes a ver, es una cosa tremenda, lo llevo mal.
A mí siempre que me invitan voy.
Sí,
don Jordi puede dar fe.
Doy fe, sí señor.
Si tú me dices bien.
Hola, Lola.
Hem estat
escoltant, sentint l'Anton durant tota la campanya electoral, durant 15 dies, una píndola diària parlant de les eleccions de Galícia, que ara passarem a comentar d'aquí uns instants, però em consta que a Madrid s'ha rebut amb molt bona... amb un somriure. Quan dic a Madrid em refereixo al govern d'Espanya. Amb un somriure la notícia que avui treu el diari El País sobre Suïssa.
Ja. Yeah.
Recordeu que el jutge...
A mi també me consta, eh?
Sí, també te consta, Anton?
Sí.
Es veu que el govern d'Espanya va quedar molt sorprès quan es va assabentar d'aquesta notícia que publica El País, que són els arguments que esgrimeix l'Oficina Federal del Ministeri de Justícia de Suïssa per negar-se a col·laborar amb... Estem parlant d'un jutge, eh? De García Castellón. Qüestiona que aquest jutge tingui prou proves per incriminar Marta Rovira. És més, en la seva resposta, Suïssa posa deures al magistrat i diu literalment: ens agradaria saber la relació exacta entre la senyora Marta Rovira i les manifestacions que constitueixen els fets de la petició. És important destacar la implicació precisa de la senyora Rovira en l'exposició de raons. Clar, aquesta petició de les autoritats de Suïssa planteja una pregunta: quines proves ha portat García Castellón per justificar que investigui la secretària general d'Esquerra? Doncs d'una banda sospita d'ella perquè va participar en una reunió a Ginebra amb Carles Puigdemont. García Castellón creu que en aquella trobada haurien parlat de crear el tsunami democràtic, tot i que admet que no ho pot demostrar. L'altra prova és que només va trigar 3 minuts a retuitejar el primer tuit que va publicar el compte del Tsunami Democràtic. I segons el jutge, això demostraria que ella ja n'estava al cas. És a dir, perquè ens entenguem, els indicis contra Marta Rovira són un retuit de 3 minuts i el contingut d'una reunió que ningú, ni el mateix jutge, sap si es va produir o no es va produir, no? Llavors l'Oficina de Justícia de Suïssa entén que no queda clara la pertinença de Marta Rovira al Tsunami Democràtic. Aquesta frase és literal, eh? No queda clara la pertinença de Rovira al Tsunami Democràtic. A més, recorda el jutge que l'any 2020 Suïssa ja es va negar a col·laborar en aquest cas perquè sospita que al darrere s'hi amaguen components polítics. Aviam, Lola García. Lola, què dius?
Doncs que efectivament el govern està molt content amb aquesta, notícia. No sé fins a quin punt això tindrà conseqüències, per exemple, al Tribunal Suprem, no?, que és on arribarà tot això. Tinc la impressió que s'agafaran el redactat literal del Codi Penal, que si te'l llegeixes sobre terrorisme, doncs allà entra gairebé tot. Jo crec que, efectivament hi ha un problema, o sigui, això d'acusar-los de terrorisme, en fi, no es pot fer això 4 o 5 anys després d'obrir una investigació, o és terrorisme des del començament o no és terrorisme, com és evident que no és terrorisme. I després, si el jutge té aquesta intencionalitat o té aquesta certesa, doncs el que ha de fer és demostrar-ho. I el que li està dient Suïssa, doncs, és precisament que no està acreditant aquests indicis per fer una acusació d'aquesta mena. A veure, tots sabem que el tsunami, darrere del tsunami hi havia els partits independentistes. Això políticament se sap, i els que hem seguit el procés durant molts anys, vosaltres i nosaltres, sí, sí, els periodistes, ho sabem perfectament, i que de fet es va constituir aquesta mena de plataforma precisament perquè no es descontrolessin els aldarulls del control polític, d'alguna manera, perquè no passés com els CDRs, per entendre'ns. El problema és que això no és terrorisme, i després, en tot cas, si tu vols fer aquesta connexió, has de demostrar-ho. És a dir, en un estat de dret no val un tuit, o com no sigui un tuit, en fi, autoinculpatori, però no s'hi val posar un tuit dient que mira quina casualitat. Home, casualitats no són proves. I aquest és el problema fonamental. Ara, que això canviï tot el que s'està fent per part dels jutges, sincerament ho veig difícil,
Joan López Alegre.
Bueno, és una petició que ja van denegar els suïssos a l'any 20, amb la qual no tenim cap gran novetat, i senzillament per aportar seguretat jurídica, sobretot plegat, el que ha de fer García Castellón és contestar el que li demana el jutge suís i aportar la informació o no, en benefici de tothom. Si és de senzill.
Toni.
A veure, si és veritat, hi havia l'antecedent aquest suís, però hi ha antecedents també a Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Escòcia, per tant Regne Unit, de com la justícia europea ja t'està dient que molt del que s'està fent o s'està impulsant des de la justícia espanyola amb tot el relacionat al procés no té cap sentit, o no té ni cap ni peus en la major part dels casos, no? Així com hi havia allò de la comptabilitat creativa, jo crec que a Espanya hem descobert que hi ha la justícia creativa i prospectiva en molts casos, però, clar, això del moment internacional, jo crec que, a veure, que resol poca cosa de moment, perquè en un primer terme sempre estarà la justícia espanyola, i ara, per exemple, hi ha el senyor Marchena ja esperant al Suprem, no? Per tant, jo crec que aquest és el problema. Hi ha molta gent que encara, a dia d'avui, si no resol ajustadament la qüestió política del que va passar el 2017 i en endavant, durant el procés, haurà de passar per uns processos judicials, que, escolta, entre tu i jo, els Jordis, quan es van pujar damunt d'un cotxe, oi que tothom veia que jo tampoc no era rebel·lió, ni sedició, ni res això, però els van tenir 2 anys de presó preventiva.
Otbou.
A veure, primer de tot, d'acord amb el Toni, és a dir, no dista tant el que ha dit la justícia suïssa del que han dit moltes altres justícies europees els últims 6 anys d'exili, no? Després, el PSOE potser està content per la resolució aquesta, però també pot estar content Núñez Feijó, perquè és el mateix que va dir famosament a 16 periodistes a micròfon tancat, que no hi havia terrorisme. Per tant, això suposa també a poc a poc un punt d'inflexió. És veritat que Feijó no ha estat prou valent per defensar a micròfon obert l'indult condicionat i l'avaluació de l'amnistia, i que després es va contradir i va rectificar perquè tenia por d'Ayuso, perquè vés a saber quantes coses, i que si ho hagués fet amb una mica més de valentia a micròfon obert, ara potser hauria sortit de les eleccions gallegues podent presumir de que la seva manera d'afrontar el problema català tenia més legitimitat, o que com a mínim per part dels seus electors de tota la vida, que eren els de Galícia, estava referendat, no? Però bueno, a poc es va consolidant un canvi de marc de fons en les coses que es poden acceptar en el relat polític i les que no, i que no hi va haver terrorisme, que és una evidència, comença a ser normalitzat, no? De tota manera, no hauríem de perdre de vista l'experiència Llarena, que és que i l'experiència Llarena, i l'experiència Castellón, i l'experiència Aguirre, que és el missatge permanent de la justícia espanyola, que ells sempre trobaran l'escletxa i sempre trobaran el mecanisme perquè no hi hagi cap mena de seguretat jurídica per l'independentisme, ni pel catalanisme, ni per cap ideologia nacional, diguem-ne, que no els sembli acceptable. I aquest és el gran problema encara avui, que el president Puigdemont, per més victòries que tingui, el president Puigdemont i la resta d'exiliats, per més victòries que tinguin a l'exili, sigui on sigui, mai no tindran la certesa que poden tornar amb garanties per la seva seguretat física i per la seva seguretat política. I aquest és el problema de fons. Passi el que passi a la justícia europea.
Digues, Joan, i anem amb Durant tot. Digues, Joan.
No, és que ells dos han
fet... Ells dos vol dir el Toni Aira i l'Ot Bou,
sí,
eh?
Sí, perdó, sí, disculpa. El Toni i l'Ot fan un relat com si la justícia europea hagués anat tombant de forma sistemàtica amb una justícia espanyola que forma part de la fachosfera, per resumir-ho de forma simple.
Has posat molta connotació, eh?
No, però ho he intentat fer un resum del que es trasllueix del que vosaltres dieu, i això no és exactament així. D'entrada, La situació jurídica de Puigdemont, Europa està pendent d'una resolució final del Tribunal General de la Unió Europea, i ha anat perdent moltes batalles. Segona, tu has dit, i només poso dos exemples ràpids, una a Alemanya. Alemanya li va concedir una extradició de Puigdemont a Llarena, només que ho feia només per una part dels delictes, i Llarena va dir no, lo quiero todo, o no lo quiero. Itàlia...
Per una part dels delictes no, per malversació. No?
Per una part dels delictes que sí. Tenia presumptament
Puigdemont. El delicte que l'acusava principalment Itàlia, era rebel·lió.
Itàlia, el que va dir la jutgessa de Sardenya, no era no, la justícia espanyola no actua bé, sinó que va dir, escolti, jo prefereixo opinar un cop s'hagi posicionat al Tribunal General de la Unió Europea. I a partir d'aquí han anat caient una sèrie de murs jurídics de Puigdemont, que és una situació, i acabo, que és una situació que no s'hauria produït i que a dia d'avui no estaríem parlant d'això si Puigdemont no hagués fugit de la justícia espanyola, perquè senzillament en el seu moment s'hagués publicat un indult en el que el senyor Puigdemont també hi seria i per lo tant,
davant de totes les instàncies europees, davant de totes les instàncies
i per lo tant en aquests moments estaríem en una altra situació.
Que li han demanat una cosa molt ràpida. Això que ha dit el Joan té una part de raó, però dibuixa el que per mi és la clau del que estem
vivint.
Sí, home, no et puc dir tot.
Un moment, per favor.
Simplement, tens una part de raó, però et deixes la principal. Quan la justícia europea constantment ha tombat les opcions d'extradició reals, ha sigut en clau de la desproporció del que es demana des de la justícia espanyola. I t'ho dic perquè igual com això de rebel·lió i sedició no veia ningú, ara ningú veurà això del terrorisme, que és una clara desproporció que depassa les fronteres de la justícia.
I és política anti-procés,
anti-independentisme, i ho veu tothom a Europa.
Don Anton Losada.
No. Ai, cuánto echaba de menos. Este...
Ay, lo temía.
Bueno, yo me agarro a lo que ha dicho Joan. Con esta noticia que conocemos hoy, pues la justicia española sigue reforzando su enorme prestigio en Europa, de éxito en éxito hasta la victoria final. A mí me interesa la argumentación jurídica, ¿no? Porque... Yo no sé si es que solo iba yo a clases de derecho penal o la mayoría de los que iban en la hora de derecho penal se quedaban dormidos. Yo recuerdo que en las clases de derecho penal nos insistía mucho en que en España, como en cualquier democracia, estaban prohibidas taxativamente por la ley lo que se llamaban las investigaciones prospectivas. Es decir, un juez coge un tuit que se ha retuiteado muy rápido y voy a abrir una investigación a ver qué pasa. Eso es tan terminantemente prohibido por la ley. No solo que esté prohibido por la ley, es que es delito. Si se demuestra que esa ha sido la secuencia jurídica. No estoy diciendo que el juez García Castellón esté delinquiendo, líbreme el señor. Yo solo recuerdo lo que me enseñaban en las clases de derecho penal. Y lo que le está diciendo Suiza, que hombre... No dudaremos ahora de que en Suiza hay separación de poderes, de que en Suiza los jueces actúan con total independencia y de que Suiza es una de las democracias más antiguas del mundo. Le están diciendo al juez García Castellón, oiga, ¿esto que me pide para qué es? Porque exactamente, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Cuáles son sus...? ¿Qué está usted investigando? Eso es que es, desde el punto de vista jurídico, la respuesta es terrorífica. Uh-huh. Terrorífica. O sea, es que esto lo que llama, debería llamar, es una intervención. Recuerdo que el Poder Judicial es un poder profundamente jerárquico y estructurado, donde situaciones como estas, para eso existe el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, todos estos organismos de los que tanto hablamos y que parece que no importan nada. Es decir, la respuesta de las autoridades suizas es demoledora para cualquier juez y para cualquier justicia democrática, porque es un país democrático, te devuelve un documento diciendo, mire, esto que me manda, ¿exactamente qué es? ¿Qué está usted investigando? ¿Con qué pruebas? ¿Cuál es el alcance de esa investigación? Dicho en Roma Paladino, el gobierno, las autoridades suizas le dicen al juez García Castellón que usted ha iniciado una investigación prospectiva a ver qué encuentra y nosotros no vamos a colaborar en esa. Si quiere que colaboremos con usted, mándenos una investigación penal que se ajuste a unos mínimos estándares de derecho penal democrático. Esa es la lectura que yo haría. Después está la lectura política, efectivamente. Si yo fuera el gobierno de España, pues también estaría relativamente satisfecho. Y hoy es el día ideal para salir en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y alabar la tradición democrática de Suiza, ¿no? Como una de las democracias más antiguas del mundo.
Són les 9:26, Toni?
No, jo crec que aquí jo crec que tindrem recorregut, perquè més que res amb aquestes, ho deia bé abans Lot, que a Espanya jo crec que s'ha vestit un relat político-mediàtic-judicial en el qual hem caigut amb una espècie de ficció brutal sobre el que va passar aquí a Catalunya. L'independentisme català, una part de l'independentisme critica que el que va passar aquí el 2017 va ser tot poc menys que una pantomima, però a Madrid ho van voler exagerar i elevar a molt al contrari, no? És a dir, com a una espècie de això, cop d'estat, el que ens han dit en més d'una ocasió. I això ho ha respirat una política desmadrada, és a dir, sense cap tipus de, com diria Joan Clos en el seu dia, amb sense aturador, i amb una judicatura i uns mitjans de comunicació que molt sovint no només han seguit l'estela dels partits polítics com Vox, Ciutadans o PP, sinó que han estat, diguéssim, la sua avançadilla, han anat per davant. Jo crec que això en algun moment s'ha de desmuntar i veurem els propers temps, que hem pensat un cicle electoral ara a Galícia, ara vindrà el País Basc, després vindran les europees, doncs sortirem amb reflexions que hauran de fer els partits. Crec que el PSOE avui ja està amb reflexions, en reflexió vàries. El PP també haurà d'arribar a les seves conclusions, perquè jo crec que després de guanyar les gallegues, cosa que don Antoni ja ens explicarà, però que entrava dins del molt probable, també hauran de pensar en certa manera si la seva solució per Espanya és, per exemple, guanyar per majoria absoluta o no governar mai. Per tant, també hauran d'acabar modulant en algun moment el seu discurs, i jo crec que això passa prèviament perquè hi hagi una resposta a l'ofensiva judicial.
Mònica.
No, recollint el que deien el Toni i l'Ot, que no és la primera patacada que rep la justícia espanyola, però clar, el jutge García Castellón ja ha demostrat que per activa i per passiva continuarà amb aquestes investigacions prospectives. Per tant, no crec que serveixi per aturar res. Sí que és una bona notícia potser pel govern espanyol, i més 48 hores després també dels resultats a Galícia, que no han estat bons per Pedro Sánchez, segurament li permetrà agafar aire, també tenint en compte que l'amnistia hi pot haver jugat un paper en aquests resultats a les eleccions gallegues, però crec que aquest magistrat continuarà. Veurem com acaba. I sí que estic d'acord amb tu, Toni, en que tant el PP com el PSOE han de fer una reflexió després de les eleccions gallegues. També hem de tenir la mirada posada en Euskadi, però crec sobretot que el Partit Socialista potser s'ha centrat molt en mantenir la Moncloa, amb aquest lideratge ferri de Pedro Sánchez, i no ha escoltat prou el territori, no ha tingut prou antenes, i potser sí que ha mirat a Catalunya, a resoldre tot el tema del procés, però la demostració que Galícia, no han parlat de Galícia, han tingut un líder que a més no estava consolidat, no li han donat prou marge. Per tant, crec que la reflexió primera l'ha de fer el PSOE, tot i que avui el Partit Popular també es reuneix amb executiva per veure què passa a partir del gran resultat que han obtingut a les eleccions gallegues.
No passaria que parlen de terrorisme, és que ho llenço aquí, és que ara per al terrorisme la llencem aquí amb una facilitat, bàsicament aquest jutge. L'altre dia van sacsejar el cotxe d'un president autonòmic
a Múrcia,
de Fernando López Miras, i no passa res.
Sí, però no és, ha d'haver-hi una intencionalitat de subvertir l'ordre constitucional, és a dir, no qualsevol aldarull, jo no sostenc que sigui terrorisme en cap para cas el tema del procés, de però perquè no, hi hagi
para el delito, no. Eso es para la sedición, pero para el delito de terrorismo,
pero no per un no per uns desordres que tenen una finalitat social.
Ja, en eso
han de tenir una finalitat política.
Claro.
Per sacsejar el cotxe del president de la comunitat autònoma?
Home, no té una finalitat política.
Bueno, sí.
A veure, tot això ve de la...
Bueno, sí.
Tot això.
Tot és política a la vida.
Claro,
però,
claro,
però, Lola. Però, tot això, però aquí estem parlant del Codi Penal.
Tot això ve de la reforma.
No és una qüestió de que tenga una finalitat política, és una qüestió de que tiene usted que ser coherente con sus criterios. Entonces, si mover el cotxe de un presidente o de un juez es delito de terrorismo en Barcelona, también lo es en Murcia. Exacto. O en Coruña. Y si no lo es, no lo es ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Barcelona.
El que passa és que tot això té un origen molt clar, que se n'hauria de parlar més sovint, que és la reforma del Codi Penal del 2015,
sí,
aprovada amb majoria absoluta.
Perdó, amb una cosa que ara em diu, que és que passant de la redacció del Planet, que té raó, que diu que el tsunami demanava a l'Estat, recordeu quin era el lema, si te'n toc. Seure i parlar era el lema del tsunami democràtic.
Bueno, és que...
El dels pagesos exigien a López Miras que el rebés per negociar.
Si te'n toc amb un...
Si te'n toc era després, via la Lletana i Urquina Ona...
No, però això no té res a veure amb tsunami democràtic,
No
és veritat, era tsunami,
Ocupant l'aeroport és una mica així, també, O sigui, a veure, ni un cop d'estat, ni una pantomima,
Clar, la desproporció, la paraula és la desproporció.
Sí, no, però tampoc no va ser res, o sigui, que ara estem passant també a l'altre extrem. No va ser terrorisme, evidentment, però tampoc no va ser una broma.
Però Lola, per això els han condemnat, és a dir, que diguéssim, que no va ser una broma, jo crec que ho sabem tots, que des d'un punt de vista judicial...
No, és que abans has dit pantomima.
No, dic que hi ha una part de l'independentisme que ha reduït molt el que va passar a una pantomima, i jo no estic d'acord amb això, tampoc estic d'acord amb la desproporció de dir que allò va ser un cop d'estat, que va ser rebel·lió, que va ser sedició, tot el que... i molt menys terrorisme. Però és que, a més, jo crec que ens atrapem sempre amb les seves xarxes. Ningú havia parlat de terrorisme fins ara, quan surt un senyor, el senyor García Castellón, que s'ho treu de la màniga en funció de que ara hi ha una amnistia que està a punt de veure la llum i ell intenta boicotejar-la. És a dir, aquí el problema està en que, clar, hem d'anar constantment explicant coses que són evidents per tothom, menys per uns senyors jutges que ves per on et condicionen la vida política.
Perdoneu, tinc el Codi Penal al davant. Se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física, la libertad, una serie de cosas, amb les següents finalitats: subvertir l'ordre constitucional o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o les estructures econòmiques o socials de l'Estat, i posa una sèrie, alterar gravement la paz pública, en fi, una sèrie de coses. O sigui, ja...
Si volen agafar...
Empenyar el cotxe d'un senyor en una protesta, d'un president en una protesta...
És alterar gravement... És alterar gravement
la paz pública.
Hi ha una autoritat... És que el problema és...
És que si et vols enganxar, et pots enganxar amb tot.
Clar, el problema és que el Codi Penal de 2015... El problema és que el Codi Penal de 2015 deixa un marge d'interpretació als jutges perquè decideixin què és terrorisme i que no és terrorisme, en funció de la intencionalitat, que és una cosa que considera el jutge amb la seva llibertat, i que és el que està passant amb García Castellón, extraordinària. Llavors, aquí...
Efectivament, el Codi Penal es va ampliar perquè teníem una situació de suport social, diguem-ne, al terrorisme, al terrorisme d'ETA, bàsicament, que va provocar que tot això s'amplifiqués d'una manera...
Però és del 2015,
recordem el context, que entraven els diputats en helicòpter al Parlament de Catalunya, és a dir, era un context social
del 2015, aquesta reforma.
Per això, és a dir, el context era aquest, és a dir, els indignats, tot allò
que
estava passant, no ho recordem, però...
Jo crec que el Suprem s'agafarà precisament, per exemple, les condemnes de Harray, per intentar ficar allà el tema del tsunami.
De tota manera, els jutges s'hi poden agafar, però oi que veiem tots que no té cap sentit, és a dir, que s'apliqui això al terrorisme en aquest moment? Digues, Anton.
Però és que més allà del... És que... Más allá de la tipificación del delito de terrorismo, que efectivamente se puede discutir, es que hay un problema previo. Si no fuera por terrorismo, estaría haciendo exactamente lo mismo utilizando cualquier otro tipo penal. El problema es que hemos naturalizado que la justicia penal puede investigar lo que le dé la gana.
Exacto.
Y no es así. O sea, la justicia penal no puede abrir una investigación a ver qué encuentro. O sea, la justicia penal, las investigaciones penales suponen una agresión muy difícil de reparar una vez que se produce a derechos fundamentales de los ciudadanos. El honor, la fama, la libertad, la propiedad, todos esos derechos se ven afectados. No, es que al final, si se archiva todo, pues tranquilidad. No, o sea, el daño que se ha causado, y cualquiera que haya pasado por esto os lo podrá confirmar, no se repara nunca. Porque una vez que la justicia penal te empiece a investigar, habrá mucha gente que se quedará únicamente con esa noticia. En España, investigado es, equivale muchísimas veces ya a culpable. Entonces, las investigaciones penales están, o deberían estar, extraordinariamente tasadas por la ley. Y deberían, deben estar, basadas siempre en evidencias absolutamente contundentes. Entonces, como decía don Jordi, si las dos pruebas que aporta el juez García Castellón son el tiempo de retuiteo de un tuit y la asistencia a una reunión en la que el propio juez reconoce que no sabe de qué se habló, eso, en el derecho penal que yo estudié, se llama investigación prospectiva y está prohibida por el Código Penal y por la Constitución.
Però és que a mi em sembla molt important la cosa del Codi Penal, perquè parlem sempre dels jutges, i últimament arran de l'amnistia parlem molt dels jutges, però la inseguretat jurídica que té Puigdemont, que tenen els exiliats i que té qualsevol independentista a l'estat espanyol, no és només pels jutges. Tinc una notícia aquí de 4 dies després del tsunami a l'aeroport, que és el ministre Grande Marlaska, ja aleshores ministre del Partit Socialista, parlant d'autors intel·lectuals de les mobilitzacions, com si efectivament, és a dir, efectivament preparant el terreny del relat per parlar de terrorisme, i dient aplicaremos al independentismo violento el código penal con toda contundencia, que va en la línia del que havia estat dient el PSOE fins fa 4 dies, que és que portarien a Puigdemont i a tothom qui calgués davant de la justícia. Per tant, evidentment el codi penal és massa lax, és massa ampli, admet que terrorisme sigui qualsevol cosa, però el problema de l'estat espanyol no és només un tema de la naturalesa jurídica i del codi penal, és un tema de que això s'ha acompanyat políticament, s'ha acompanyat mediàticament, i que no és només un invent del PP i de Vox, com sembla que volen fer semblar últimament.
Existeix.
També els socialistes han participat d'això.
Hi ha com un fil conductor, és a dir, abans dèiem, hi ha un entorn mediàtic judicial que arrossega a uns partits polítics com PP, Vox o Ciutadans al seu dia, i aquests han arrossegat el PSOE també en aquest discurs, diguem-ho tot, durant molt de temps. Ara
si ha arrossegat per acció... o si ha deixat arrossegar, bueno, perquè jo crec que si ens fixem en la història del PSOE, sincerament...
Sí, no, el PSOE tindrà la seva història, però sí que és veritat que també ha demostrat Pedro Sánchez la capacitat de dir una cosa i la contrària, i aleshores per art de Birloque el 23J va canviar. Sí que és veritat que abans de quin depèn de la fiscalia, Puigdemont el portarem aquí i rendirà comptes ante la justícia, tenien aquest discurs, però diguéssim, sí que hi ha una part, els Page i companyia, que tenen el discurs que el porten dins, però ens enganyaríem si no diguéssim que hi ha una part del PSOE que tampoc no està en aquesta línia, ara que segueixen la marea.
Per sí. Conveniència.
Jo només voldria, jo he estat uns minuts escoltant-vos i m'han vingut al cap essencialment dues idees. La primera és que veurem què passa en el futur proper aquí a Catalunya. Tu presentaves un calendari electoral al que et deixaves posar la darrera peça que hi ha d'aquest cicle electoral, que són les eleccions catalanes,
sí.
I connectant amb una cosa que ara deia Alot, que fins no fa gaire a Grande Marlaska el PSOE deia que portaria Puigdemont aquí a fer, per cert, lo normal, que és a rendir comptes davant de la justícia, com fa qualsevol ciutadà.
Sí, home, però estem a Europa, ell es presenta a Europa, al davant de la justícia europea. Semos Europa.
Gràcies.
Sí,
el Partit Socialista ha tingut fins aquest moment aquest relat, i aquest relat li va servir al Partit Socialista per dues coses molt importants a Catalunya. Una, perquè Salvador Illa fos la força més votada a les darreres eleccions catalanes, i l'altra perquè el Partit Socialista obtingués el segon millor resultat a la seva història després del que va obtindre la per tots enyorada Carme Chacón.
I van ajudar altres coses.
Després dels indults, això, Joan.
Puc acabar, sisplau. Jo crec que serà molt interessant per tots els catalans veure, a partir d'aquest canvi de relat del Partit Socialista, que ara celebra que un jutge suís no vulgui col·laborar amb un jutge espanyol, si la ciutadania catalana segueix donant aquesta mena de suport. I la segona idea que em ve al cap escoltant-vos tots aquests minuts és que en realitat esteu reconeixent vosaltres que Puigdemont i altra gent, com Marta Rovira, han comès una sèrie de delictes, i el que estem discutint és si aquests delictes són terrorisme o no. Perquè és una mica el que heu estat...
Mira, molt ràpid. Joan, se t'ha fet llarg, però han sigut els mateixos minuts que t'hem escoltat ara nosaltres a tu, i no passa res, però... Una cosa, aquests resultats que tu dius que li van venir al PSC, ja veuràs, passa res, tu talles quan vols i és una tertúlia, Toni, això no passa res. Llavors, molt ràpid, ara estic intentant articular un discurs i no em deixa acabar. Això que tu atribueixes als resultats electorals del PSC, tan fantàstics, perquè estaven alineats amb una línia que t'agradava, jo et diré, els millors resultats històrics del PSC els ha tingut en Pasqual Maragall amb una línia catalanista indubtable. Per tant, no ens podem oblidar d'això.
A mi no m'importa que em tallin, però jo
acabaré dient que per aquesta regla 3 no podem caure en l'adenisme constant d'espensar que tot neix ahir. El PSC va tenir un posicionament nítid, sí, en aquestes eleccions que li van anar bé, però no ens oblidem del context. La divisió independentista també té les seves conseqüències, també. Que, a més, aquí a Catalunya tornem a ser el salmó de tot l'estat espanyol. Mirem com retrocedeix el socialisme a tot Espanya, i aquí a Catalunya, us heu fixat que és l'únic lloc que sembla que tirarien cap endavant? No és només cosa seva, el context hi fa.
Yo únicamente a beneficio de claridad, que quede claro, aquí yo lo que estaba discutiendo no es si se habían cometido esos delitos o no, que esos hechos fueran delitos. Yo lo que estoy discutiendo es que el juez, y lo que estoy afirmando es que el juez ha puesto en marcha una investigación prospectiva para encajar a machetazos unos hechos en un tipo penal.
Molt breu, tres coses per acabar. Per acabar, perquè m'ho dius, no perquè vulgui matar la conversa. Abans el Joan deia que a Alemanya havia caigut només la rebel·lió, però no el delicte de malversació. No només el que et deia jo abans, Joan, que és que el delicte principal era el de rebel·lió, sinó que això, precisament, el que ens marca és una pista del que pot passar a partir d'ara, com en la línia del que deia l'Anton abans, que és que això va obligar el jutge Llarena a canviar tota la causa i passar-ho al delicte de sedició, perquè no volia tenir el suposat líder d'una rebel·lió no sent jutjat per allò, i tots els altres, tots els, diguem-ne, inferiors jeràrquicament a ell, jutjats per això. Després, podem qüestionar la importància de Bèlgica, o que Bèlgica sigui un estat de dret, o que la justícia belga funcioni. Les institucions, bona part de les institucions europees estan allà. Ho dic perquè abans has fet com una insinuació, com si el fet que la justícia belga hagi desestimat no tan sols l'extradició, sinó que, per exemple, en el cas de Lluís Puig, diguessin que no se l'extradeia perquè hi havia seriosos dubtes sobre que a Catalunya o a Espanya se li pogués fer un judici just i un judici amb imparcialitat política. Podem qüestionar que Bèlgica sigui un estat de dret o no, però llavors hem de qüestionar els fonaments mateixos de la Unió Europea.
Que no et vull interrompre. Jo no ho he qüestionat en absolut, només he fet la consideració de que la justícia belga té el mateix valor que la justícia espanyola. És una justícia d'un dels 27 estats membres. Punt final. No, l'he qüestionat.
9:42 minuts. Anem. I d'aquí uns moments parlem de Galícia.
Visca.
Bueno.
Hola, què tal, Eva?
Bon dia. Que bé que va el finançament total del Corte Inglés. Sí. Que bé que va pel teu nou televisor, el frigorífic, el sofà. Per tot el que puguis necessitar. Finançament total per a clients amb targeta El Corte Inglés. Amb fins a 12 mesos per pagar en electrònica, electrodomèstics, llar, moda, rellotgeria, joieria, esports i molt més. A més, no carreguis amb les teves bosses gràcies al servei carta de compra, que et permet recollir i abonar en un sol punt totes les teves compres. Aprofita el finançament total a botiga, web i app del Corte Inglés. Fins al 21 de febrer, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i aquest divendres t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda amb la màgia per recordar d'en Nil Hidalgo. Aquest divendres a la tarda, molta màgia al Corte Inglés de Sabadell. Que passeu molt bon dia.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis.
Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Aquí tenim formatges i embotits tallats, col·locats a mà, d'origen seleccionats, perquè la teva xarcuteria de sempre és a Lidl. Pernil cuit ara per 1,79 i tascó de formatge mescla durat per 2,69. Lidl, marca la diferència.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet sóc com un pare. Sí, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Tres quarts tocats de 10 del matí i anem al tema de Galícia. Per tant, començarà Don Anton Losada.
Hombre.
Don Anton, una pregunta, aviam. Si haguessis de fer una crònica improvisada del que va passar diumenge a Galícia, què em diries?
Bueno, me diría que no ha habido cambio de gobierno, pero sí ha habido un cambio estructural relevante, ¿no? O sea, el Partido Popular retiene la mayoría absoluta después de haber rectificado su estrategia de campaña a mitad de la carrera y volver al modelo de campaña que le ha permitido revalidar varias mayorías absolutas continuadas, ¿no? Que es reemplazar al candidato Rueda por el candidato Feijóo, de forma que yo creo que muchos votantes del PP de Gafo fueron el domingo a las urnas con Feijóo en la cabeza y no con Rueda, olvidarse completamente de los temas de política española y de política estatal, y centrarse en lo de aquí y sobre todo señalar el peligro inminente de la llegada del terrible nacionalismo del BNG bajo la sonrisa dulce de Ana Pontón, aunque eso le permite dos cosas: uno, activar el voto del miedo, pero sobre todo activar el voto identificado con el PP, porque es una cosa que desde Galicia la gente no, desde fuera de Galicia mucha gente no entiende, ¿no? El PP es el partido mayoritario aquí, o sea, la mayoría es del PP, se identifican con ese partido, es su partido y quieren que gane su partido. Pero sí se produjo un cambio estructural en el sistema político gallego, que es que la alternativa al gobierno popular, al gobierno de la derecha, ahora es el nacionalismo. y ha consolidado esa posición. Ya no es el Partido de los Socialistas de Galicia, ya no es la izquierda española más la izquierda gallega, sino que se articula en torno al nacionalismo. Exactamente al revés que hace 20 años, cuando el bipartito llega a la Xunta y es el Partido Socialista el que tiene 25 diputados y es el Bloque Nacionalista Galego el que tiene 13. Ahora son 25 diputados para el BNG y 9, puede que caiga hasta 8.
¿Sí?
Sí, hay un diputado ahí bailando. Yo lo veo difícil, ¿eh?
Pero bailando, 112, para, bailando
a favor del PP en Orense, sí, 112 escaños. Uh-huh. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Porque la participación ha sido baja, pero bueno, aquí nunca se sabe, ¿no? Los votos, hasta que se acaban de contar, nunca se sabe cómo acaba la cosa, ¿no? Pero es un cambio que va más allá, no es simplemente una subida del BNG, no, es que el BNG se ha posicionado como la verdadera alternativa al Partido Popular, ocupando no solo todo el espacio nacionalista. Una de las cosas que ha ocurrido es que el voto nacionalista que se dispersó durante la era Feijóo y que explica en parte sus mayorías absolutas en múltiples proyectos, ¿no? Pues Beiras, Anova, Las Mareas, Galicia en Común, pues han vuelto al único proyecto que sigue en pie, que es el que siempre queda en pie, que es el BNG. Y ha ocupado la base de una campaña y de expandir mucho su discurso para, además del ideario nacionalista, incorporar un discurso muy potente en políticas sociales, políticas de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Le ha permitido ocupar, yo creo que de manera estructural ya, un espacio, ¿no? Y además eso se... Hay una cosa que se está comentando un poco, pero para mí como politólogo es la lectura, o una de las lecturas más interesantes de lo que pasó el domingo, ¿no? Que las dos fuerzas que ganan son las dos fuerzas que tienen estructura organizativa detrás en todo el territorio. O sea, el Partido Popular de Galicia, que es como la estrella de la muerte, es una máquina de ganar elecciones, triplica el número de militantes a todos los demás juntos. O sea, ¿por qué gana el PP aquí en Galicia? Porque vayas a lo que vayas, y vayas a hacer lo que vayas, siempre hay alguien del PP allí, siempre. Su presencia es total, o sea, su implantación y su transversalidad es total, ¿no? Y la otra gran triunfadora es el BNG, que es a un nivel más pequeño, pero también tiene una organización, una presencia en el territorio y una organización nacional que las demás fuerzas no tienen. El PSDG es muy fuerte a nivel municipal, pero su gran debilidad siempre ha sido la organización gallega. Y bueno, Sumar y Podemos, pues aquí son... A nivel de organización son, decir que son nada y es a lo mejor injusto, pero se aproxima bastante a la verdad.
Tinc més preguntes, després perdona, Anton, eh? Aviam, Otbou.
A veure, jo vaig estar a Galícia també cobrint els últims dies de la campanya per VilaWeb i vaig estar a la seu de l'últim acte de campanya del BNG i en el recompte a la seu electoral del BNG. I em va sorprendre molt que en cap moment hi va haver-hi cares de desànim, ni cap melodrama, ni cap... No, és que és veritat, aquí hi hauria cares de pomes agres, cares llargues, frustració, no. I jo crec que, no sé si l'Anton estarà d'acord amb mi, coneix més bé, sens dubte, la realitat gallega. Jo vaig tenir la sensació que era una... que primer era fruit de la gesta històrica, que compensava una mica la sensació de derrota, però 25 diputats era una passada, que també era fruit de... 8 anys de treballar sobre el terreny i de tenir una candidata que durant 8 anys treballa, que parla amb els afiliats, que parla amb els simpatitzants, que es mou pel territori, tenen el seu efecte, i que també hi havia una part d'antídot de dir, hem perdut tantes vegades, la mateixa Pontón ho deia, no? Som els gallecs que s'han afartat de perdre, i hi havia aquesta cosa com de hem perdut tantes vegades que això ens ha conferit una mena d'antídot per no ser pessimistes, que és el que moltes vegades sí que ens passa a Catalunya i particularment a l'independentisme, que és que hi hem de seguir amb el pessimisme, i en canvi hi havia aquesta reacció com tan espontània de dir, no, la primera reacció és continuar treballant. I recomano, de fet, el discurs que va fer Pontón d'acceptació de la derrota, en què en el centre de la diana el primer que va posar va ser la frustració. Va dir, sé que hi ha gent que està molt desil·lusionada, però els canvis no són fàcils. Els canvis són a costa de treball, no? I llavors això em sembla que revela un altre estil polític i una altra cultura política. Després jo l'anàlisi que faig a nivell una mica més macro del que ha passat a Galícia és que s'està configurant un nou marc, que ja fa mesos que ho estem veient, a l'estat espanyol, que és entre el madrilenyisme contra les nacionalitats perifèriques, les nacions perifèriques. I aquest és un marc que interessa a Isabel Díaz Ayuso perquè li enforteix el lideratge a dins de la seva comunitat i enforteix el seu lideratge a poc a dins del PP, a una part del PP almenys, i també interessa a Pedro Sánchez, encara que no ho sembli, perquè Pedro Sánchez, ja hem vist avui que el primer que feia era subtilment, o no tan subtilment, donar la culpa als seus barons i a la falta d'organització, com ara deia l'Anton, i a la falta de... als canvis de candidats, a tenir perfils poc treballats a les comunitats autònomes. A Pedro Sánchez el que li interessa és el govern d'Espanya, i el que li interessa és configurar una hegemonia que li permeti governar Espanya. I aquest marc de Madrid contra la resta de l'estat espanyol l'afavoreix perquè en les comunitats autònomes potser li resta múscul territorial als socialistes, però en termes de les eleccions espanyoles aconsegueix tot un vot prestat molt important, com es va veure aquí a les últimes eleccions amb el resultat que va treure el PSOE i Sumar, que és conjuntural.
Lola Bo, Lola García.
No. A veure, és que jo crec que no s'han interpretat bé les paraules del Pedro Sánchez, perquè jo sé de la interpretació que s'ha fet del resultat a Galícia, a la Moncloa, no? El candidat, el Besteiro, és un candidat al Pedro Sánchez, o sigui, no és que li estigui passant la culpa del que ha passat. És una reflexió sobre, que jo crec que està fent el PSOE i en concret el nucli de Moncloa, sobre que per aconseguir revertir tot la pèrdua de poder territorial que està tenint el PSOE, que és espectacular, s'ha de fer una feina a llarg termini. És a dir, que no s'hi val posar candidats d'última hora i canviar-los i, en fi, buscar aquesta mena de defecte, no? Defecte sobtat amb algunes persones, sinó que s'ha de treballar al llarg termini, com ha fet l'Anna Pontón, de fet, i això és el que s'està intentant fer, per exemple, a València. És a dir, la candidata, la Morán, la Diana Morán, hi ha hagut un moment que hi havia com tres candidats i el que s'intentava de totes era convèncer-los que amb aquesta línia no aconseguirien res. És a dir, si es passen 4 anys o 3 anys discutint-se entre ells, encara que al final hi hagi un candidat a l'últim any, aquesta persona no té ni l'autoritat a dintre del partit ni té la capacitat d'haver fet oposició, una feina d'oposició que es vegi com l'alternativa. És a dir, la senyora Pontón s'ha fet una imatge d'alternativa perquè ha fet una feina de 8 anys a l'oposició i el Besteiro no l'ha feta, o sigui, el PSOE no l'ha fet. I per tant, aquesta era la línia de la reflexió que s'està fent a la Moncloa avui en dia. No és, els altres que, no? Ja s'ho faran els de províncies, que jo estic aquí a la Moncloa, no és això. En tot cas, efectivament, el PSOE té un problema territorial important, és a dir, és que no li queda, l'única cosa que li queda és l'esperança del Salvador Illa, o sigui, i si la perd, o sigui, a les catalanes se la juga, així com a les galleres se la jugava el Feijó, a les catalanes se la juga molt el PSOE. I d'altra banda, no, només un apunt sobre com s'està premiant els diferents territoris cada vegada més enllà de les comunitats històriques, i fins i tot el que és una mena de nacionalisme, perquè jo crec que estem en un context que la gent una mena de nacionalisme moderat, o sigui, aquella persona que defensa els meus interessos però molt, molt d'aquí, o sigui, molt, molt del meu territori, la meva identitat i els meus interessos, perquè estem en un món amb la globalització, que ho estem veient amb els agricultors, que estem veient que Europa es decideix en moltíssimes coses que no decideix l'Estat, que la intel·ligència artificial ve a saber perquè ens traurà la feina. En fi, hi ha una sèrie de pors que la gent entén que no depenen ni tan sols de l'Estat, del govern de l'Estat, i el que vol és que com a mínim aquell poder que té més a prop el defensi a mort. I jo crec que tant el PP a Galícia com el BNG a Galícia ho han aconseguit, sense entrar en etapes com la que hem viscut a Catalunya els últims anys. És a dir, la gent vol estabilitat. El lema del Rueda era una illa d'estabilitat a Galícia. És a dir, escolta, vostè el que ha de fer és defensar els meus interessos i que no hi hagi merder. O sigui, no em provoqui més problemes dels que ja tenim.
Jo... Vale, perdona, tu has una notícia d'última hora, des del... Perdó, sé que és vintage aquesta notícia, sobretot pel que ens agrada el futbol, notícia d'última hora, que ha mort Andreas Brehme. Andreas Brehme era l'autor del gol d'Alemanya a la final del Mundial d'Itàlia contra Argentina l'any 90, estem parlant d'un dels grans del futbol europeu, mundial, m'atreviria a dir. Era jove, tenia 63 anys, i havia jugat sobretot al Kaiserslautern alemany, però també a Itàlia, a l'Inter, i fins i tot... Sabem, un record de Albert Sort, és veritat, va jugar una temporada al Saragossa. Estem parlant d'Andreas Brehme, que repeteixo, a mort d'hier, i després m'aniré cap a una zona de Catalunya on està passant un fet que avui explicàvem als apunts aquí al Món RQ, que ens hem quedat de pasta de moniato, però anirem a un lloc que ens ho expliquin exactament...